Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Ens apropem a Sant Antoni, per això el programa d'avui hi centrarem bona part del nostre temps. Així visitarem un dels tres tombs més importants de les nostres comarques, com són els tres tombs de Valls que tenen lloc aquest cap de setmana. A més, farem un repàs de les principals propostes en honor a Sant Antoni que tenen lloc aquests dies a les nostres comarques. Al programa d'avui també parlarem amb l'Àlex Cervelló, autor del llibre Del Ball de Valencians als Xiquets de Valls. Tot això durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som terra de festa. I abans de parlar amb l'Àlex Cervelló, el que fem és posar-nos a to i escoltem una cançó plenament castellera que van composar el grup Riu, el disc Amb Canya, i que porta per títol Castells.
Thank you.
Àlex Cervelló és doctor en història i va presentar el passat desembre el llibre Els orígens del fet casteller del Vall de Valencians als Xiquets de Valls. Avui conversem amb ell sobre aquest llibre i també sobre la història dels Xiquets de Valls. Bon dia.
Bon dia.
Aquest és el segon llibre sobre els Xiquets de Valls que publiques, ja que anteriorment en vas publicar un primer sobre els Xiquets de Valls durant el primer franquisme. D'on surt la teva vinculació amb el món casteller?
Bueno, la veritat és que és una mica casual. Vaig començar a fer la tesi doctoral sobre un altre tema, però al final me vaig decidir a canviar-la i vaig pensar que el tema dels castells, tant jo com el meu director de la tesi, vam creure que era un tema que tenia sentit d'analitzar i de tractar a fons. I mira, aquí vaig començar. Vaig escollir primer la part del franquisme perquè era del tema que jo venia dedicant-me més, i acabat el primer volum vam pensar que el millor era anar cap als orígens i començar des de zero la història dels Xiquets de Valls i del fet casteller.
Per tant, podríem dir que tu no tenies una vinculació directa amb el fet casteller abans d'aquesta tesi.
Cap ni una. De fet, per a Santa Tecla anava a la plaça La Font a veure els castells, me posava detrás de tot i quan veia que alguna cosa no anava bé m'assustava i quasi deixava de mirar.
No sé si quan et planteges fer el primer llibre, per tant la tesi sobre el primer franquisme, si vau veure que hi havia un buit en aquest sentit sobre la història dels Xiquets de Valls.
Sí, sense cap dubte. La bibliografia que existia era molt poca. Així, en treballs amplis, el que hi havia eren diversos articles de temes molt, molt concrets, però faltava un treball global i general de tota la història dels castells com a tal i dels Xiquets de Valls com a gran continuador d'esta activitat.
No sé per què creus que hi havia un buit en aquest sentit.
Per què?
Sí.
Molt senzill. Primer, perquè hi havia poca bibliografia que analitzés tot un període. I després, perquè bàsicament el que faltava eren treballs científics que analitzessin l'entorn, el context, la situació política i ho vinculessin en el que passava en el fet dels castells.
Entenc que a partir d'ara la voluntat és fer tota la història dels Xiquets de Valls?
Sí, aquesta és la idea en la que va néixer la col·lecció dels Xiquets de Valls, dels diferents períodes. I sí, la idea és mantenir el mateix criteri i anar treballant període per període.
Entenc segurament que aquest darrer llibre que has tret, però que serà el primer de la col·lecció, que és Els orígens del fet casteller del Vall de Valencians als Xiquets de Valls, potser ha estat el que encara hi has trobat amb menys bibliografia o menys referències.
Per descomptat, este tenia una dificultat extra, que era, primera, la falta de documentació. Hem de tindre present que als municipis on podria haver hagut més activitat castellera de l'època, en la majoria dels casos no es conserva cap documentació d'aquell període, a excepció de l'arxiu de Valls, que és l'únic que permet fer un anàlisi sistemàtic de tota la documentació, que per casualitat s'ha conservat i ens dona aquesta possibilitat. Això en quant a la documentació original. Després, les fonts orals són molt, molt minces, perquè no s'havia tingut mai un interès molt, molt gran en aquest període. Per contra, també vam tindre la sort que hi havia alguns historiadors que a finals del segle passat ja van començar a treballar i ens havien donat alguna referència i alguna pista per a tindre punts d'anàlisi i a partir dels quals poder aprofundir en la recerca.
Tu en aquest llibre defenses, podríem dir, la teoria evolucionista a partir de la qual els Xiquets de Valls venen del Vall de Valencians.
Sí, totalment.
En què ens podem basar per creure això?
Pues, bàsicament, primer, que sabem del cert que el Vall de Valencians, l'últim dels passos que feia era l'aixecament d'una construcció humana, i després hi ha un període, a finals del segle XVIII, on comencem a trobar un seguit de prohibicions que vinculen el Vall de Valencians en els castells. Aquestes prohibicions mostren que la evolució que havia anat vivint aquell Vall de Valencians, no únicament a Vall, sinó a altres llocs, donava cada vegada més importància a l'aixecament d'aquesta construcció final. I la voluntat de les autoritats, tant civils com religioses, és allunyar aquesta activitat, aquesta part final de la festivitat com a tal i de l'entorn religiós. I això és el que dona peu que cada vegada tingui menys importància el ball com a tal i vagi canviant el punt d'interès cap a l'aixecament de les torres i castells finals.
Entenc que en aquest sentit també una de les notícies interessants era el fet de tenir a Valls documentat un ball de valencians.
Clar. La clau del procés és poder confirmar l'existència d'un ball de valencians local i com este ball de valencians va evolucionant i va donant peu als castells. De fet, el fet de saber que hi ha un ball de valencians a Valls i el fet de saber que localitzem a un primer any Xaneta que seria d'aquell ball de valencians, ens permet trobar un moment de trencament. Fins ara sabíem del cert que hi havia tres referències que parlaven de ball de valencians a Valls, una al 1712, una al 1725 i una al 1790. Per si soles, mostren que al llarg de gairebé un segle hi ha un ball de valencians, però si ho contextualitzes en l'entorn festiu, és molt evident que este ball de valencians existia i era local. El fet de cap al 1770-1780 poguéssim localitzar un personatge de renom en Xaneta fa que en este període, en esta evolució final, abans de donar peu als castells com a tal, la figura de la canalla i de l'enxaneta com a tal cada vegada agafen més protagonisme. Després, si els primers castellers també trobem els enxanetes en una posició molt destacada, mostra que la evolució s'havia anat fent progressivament. I a partir d'aquí el que hem intentat és buscar un moment de trencament del que seria el ball de valencians de sempre cap al començament dels castells que coneixem avui en dia.
I tu aquest moment de trencament el marques l'any 1791, a les primeres decenals.
Exactament. La diferència és que l'any anterior, l'any 1790, se va respondre un qüestionari que es va enviar a molts municipis de Catalunya i era molt àmplia, es parlava des de l'economia, la societat, la població, la política i també hi havia un apartat que feia referència a les festivitats. I aquí, quan se respon este qüestionari des de Valls, que no sabem del cert la persona que el va respondre, però que tenia que ser una persona culta o del món religiós o del món polític de l'Ajuntament Vallenc, parla de que a la relació dels valls que hi ha un ball de valencians. Per contra, un any després, per les festes decenals, ja no es fa la referència al ball de valencians, sinó que es parla dels nois de castells. Aquesta diferència, el fet de que una persona que coneixia el que passava a la població ja no s'hi refereix que com a ball de valencians, sinó que hi dona un nom nou, ens permet plantejar la hipòtesi de que ja hi havia prou diferències com per a donar per fet que ja no era el que es venia fent fins aquell moment.
I segurament una de les altres notícies que aquest llibre ens desvela és la no enemistat entre els germans Batet, que era una de les teories que sempre s'havia defensat.
Sí. Clar, les referències que sabíem fins ara, no les van donar l'Emili Morera, el Francesc Ballester, que ja donaven molta importància al germà Salvador i Josep Batet Llobera, i s'especificava que sabien... Per exemple, l'Emili Morera, el 1909, diu que els més antics caps de colla, coneguts, s'anomenaven Pep de Batet i Salvador de Batet, amb dos germans. I el 1920, Francesc Ballester ho va ampliar, dient que eren l'ànima dels pagesos i que per raons d'entre ells el Pep se'n passava a la dels menestrals i des de llavors són conegudes les colles amb els noms de la colla del Pep i la colla del Salvador. Clar, aquí no hi ha cap referència als motius que van portar en esta baralla entre els dos germans o en esta separació d'anar en una colla o en una altra, però Ballester el 1920 ja donava per fet que la colla dels menestrals ja existia i que dos membres de la colla dels pagesos pues, se divideixen una a cada costat. A partir d'aquí, els últims anys, hi havia hagut la idea o la intuïció de que no existien les colles i que és esta baralla el fet fundacional o el punt de creació de l'aparició de les dues colles. Però clar, la documentació, un cop analitzada tota la documentació que es conserva, mostra que ni en l'àmbit familiar, ni en l'àmbit econòmic, ni en l'àmbit polític hi ha cap motiu que faci evident que els dos germans estiguen barallats, sinó al contrari. En l'àmbit familiar, durant gairebé 20 anys, trobem que els germans, a mesura que van tenint fills, se fan padrins dels respectius fills. I, per exemple, un fill del Salvador Batet i un fill del Josep Batet se van casar el mateix dia a l'església de Sant Joan de Valls. Molta sensació de que poguessin estar barallats no dona. En l'àmbit econòmic sabem que quan se van repartir l'herència dels pares no va haver cap problema i van arribar i van complir tots els acords pactats o hasta el punt que el 1837 els dos germans grans més el tercer petit que era l'Anton van arrendar una finca junts per a treballar-la. Per tant, molts problemes no devien tindre si a nivell familiar la relació era normal, si a nivell econòmic s'entenien i treballaven junts, i finalment en l'àmbit polític s'havia comentat que hi havia la possibilitat de que el germà Salvador fos, el gran Salvador fos absolutista, i el mitjà el Josep, pel tema de no ser l'hereu, fos liberal, però la documentació també mostra clarament que els tres germans en aquesta edat, l'Antoni inclòs, eren d'ideologia absolutista i que per tant no hi hauria cap necessitat de que estiguessin barallats per aquest motiu. Per tant, si en algun moment el germà Josep se passa a la colla dels ministrals, doncs podria ser que simplement fos per una raó de tema casteller, de que volgués mantenir un estatus diferent o tindre ganes de trobar coses noves o introduir algun canvi important.
Per tant, com que el naixement d'aquest binomi casteller que tenim, que hi ha a Valls, no seria la baralla entre els germans Batet, tu defenses que aquest binomi neix a partir de dos Valls de valencians diferents.
Sí. Bàsicament, fent l'estudi sistemàtic de la festivitat al segle XVIII, trobem que hi ha una participació molt gran de Valls en la majoria de les celebracions que se celebraven a la població. I que els diferents municipis que venen a... Valls és un pol d'atracció i venen altres municipis i venen en un vall. Però, a més, els diferents pobles agregats del voltant de Valls, però que formen part de la població, també tenen valls que van introduint-se a mesura que aquell nucli de població va agafant més pes. I a partir del 1775 semblaria que comencen a haver proves més que evidents que des de Picamoixons hi ha un ball de valencians que podria vindre a les celebracions vallenques. I jo crec que l'aparició de la colla dels menestrals seria la continuació de o l'evolució d'aquest ball de Picamoixons. A Picamoixons trobem diferents ingredients. Des de la qüestió política i la divisió que hi havia a Valls entre pandilla alta i pandilla baixa, la participació de menestrals en este grup de ball de valencians, o la participació i la relació en famílies d'Alcover, de la Riba, o de la Plana, que donarien sentit a les paraules de Ballester, que diuen que un grup d'alcoverencs van vindre a ajudar els valencians a fer els primers castells per a les desenals del 1801. Per tant, si busques una mica la relació entre tots aquests personatges, té sentit a que això dona importància al fet d'esta participació de Picamoixons, però no vull que es doni la sensació que Picamoixons és algo diferent de Valls. En aquella època es consideraria que era de Valls completament, que no hi hauria cap tipus de diferenciació. L'únic que per a poder visualitzar el fet este, doncs quan hi ha una zona que agafa una certa importància, el primer que es demana és que tingui un vicari propi a l'Església, això va passar en el cas de Picamoixons, i després s'incorpora a la processó en tots els drets com qualsevol altre dels pobles que venen. I és quan s'incorporaria este ball.
Clar, perquè això t'anava a preguntar, la presència dels alcoverencs que sempre s'havia anat repetint, no?, en aquestes primeres actuacions castelleres, es podria relacionar d'aquesta manera que deies tu.
Sí, clar, aquí hi ha... Perdó, Pere Ferrando fa uns anys ja va fer un article molt interessant que posava llum sobre este tema. Als vols del 1801, quan s'havia dit que els d'Alcover havien ajudat els vallencs en la presència d'un tal Caragol a ensenyar a fer els castells o a participar de fer els castells, resulta que Pere Ferrando ja va demostrar que en aquell moment no vivien a Alcover aquesta família, sinó que estaven a la Riba. El fet de que a través de la meva recerca he pogut vincular l'existència de la família Martina, que estava molt relacionada amb gent d'Alcover, de la Riba i de la Plana, faria que aquesta relació que quedava com a dubtosa o que no era fàcil de demostrar, prengui un nou sentit. O sigui, probablement van vindre la gent d'Alcover, la gent de la Riba, la gent de la Plana, a fer castells del 1801 en esta colla dels menestrals, però no tindria sentit que fossin els primers si aquí ja hi havia un ball de valencians fort potent que havia viscut durant gairebé 100 anys i que des de 10 anys abans ja tenia un nom diferent per fer alguna activitat més propera als castells que no pas al ball de valencians.
Àlex, ja per acabar, quina informació t'hauria agradat trobar d'aquest període i no ha estat possible?
Home, moltíssima, però m'hagués agradat molt poder saber com s'organitzava el moviment d'un grup de persones tan gran pel territori. Estic gairebé convençut de que tenien algun tipus de suport de l'autoritat que els feia algun salvoconducte o algun passaport per a poder moure pel territori sense gaires complicacions, perquè hem de tindre present que aquesta època va estar envoltada de molts conflictes armats i de violència extrema, i que un grup de 30 o 35 castellers se mogués pel territori sense cap problema, i més tenint en compte que estaven més o menys polititzats, és curiós, però no ho han pogut trobar. Sabem que hi ha referències que apunten a aquesta hipòtesi, però no han pogut trobar el document que digués tal persona o tal altra van reben l'autorització per a moure a la colla castellera una o altra del territori per a poder anar a fer castells. Però n'hi haurien molts, eh? M'hauria agradat trobar la llista en els noms i cognoms de les persones que formaven part de la colla, o una relació dels caps de colla, o fins i tot un acte notarial on digués que un dia es van ajuntar 5 membres d'aquest grup i es formaven com a una entitat per a poder anar a fer castells pel territori o participar d'una festa.
Això no ho podrem trobar al llibre, però hi ha moltíssimes més coses molt interessants, el que hem anat comentant, i moltes més. Així que moltes gràcies, Àlex Cervelló, doctor en història i autor del llibre Els orígens del fet casteller, del Ball de Valencians als Xiquets de Valls. Moltes gràcies pel llibre i per haver-nos atès, i molta sort.
Moltes gràcies a altres, bon dia.
Una abraçada, vagi bé. I passem de parlar de castells a parlar, ara sí, de Sant Antoni i dels Tres Tombs. I ho fem escoltant primer una sardana interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell, una sardana que porta per títol Els Tres Tombs de Rubí.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio, els divendres a les 12 del migdia i els dissabtes a les 9 del matí.
Aquest cap de setmana a Valls se celebren els Tres Tombs, una festa patrimonial d'interès nacional, i per saber si ja ho tenen tot preparat, amb qui parlem és amb el Marc Buque, de la Societat de Sant Antoni de Valls, que són els organitzadors d'aquesta festa. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
No sé si ja ho teniu tot preparat per aquest diumenge, els Tres Tombs.
Sí, ara ja està tot tirat en van i ja està tot preparat. El que en aquestes hores, quatre pinzellades per acabar de polir, però el que aquesta hora ja no estigui fet, malament raia.
No sé què fa especial els Tres Tombs de Valls, també pel fet, a més, de tenir aquest reconeixement com a festa tradicional d'interès nacional.
A veure, la festa dels Tres Tombs de Valls és una festa tan especial, i aquest especial és molt especial. L'entitat de Valls té com a patrimoni seu una col·lecció de carros de 4, 3, 2, 1, Bocois, i també té dos carros de traginers, un de l'agència que era de l'antiga agència Bonet, original de Valls, i llavors també té el carro de traginers més gran de Catalunya. Aquestes peces, l'únic lloc on es poden veure totes juntes participant en una festa és aquí. I bueno, donades les circumstàncies, que també és la primera festa del calendari de Tres Tombs a tot Catalunya, o de les primeres, perquè tal dia com diumenge se celebren 7 festes més a tot Catalunya, doncs bueno, també la gent, tant a veure-ho com a participar, sembla que hi hagi més motivació ara, no?, que a final de temporada.
Quan es va recuperar aquesta festa aquí a Valls, i com va ser aquesta recuperació?
Bueno, doncs aquí enguany és la 39a edició, i bueno, es va recuperar després de que un grup d'amics es reunien a l'antic Bar Quec i organitzant un parell d'anys amb els quatre carros i els quatre d'això que ajuntaven de les quatre cases dels coneguts del poble, van sortir un parell d'anys al carrer. I aleshores, a partir d'aquell dia, pues, ja va ser quan es va fundar l'entitat i ja es van anar celebrant els Tres Tombs, o sigui, anualment.
No sé si al llarg d'aquests 39 anys de la recuperació hi ha hagut algun moment especial d'aquests Tres Tombs, algun any que diguis aquest any ens va marcar.
Bueno, diria que va ser l'any 99, vam tindre uns Tres Tombs que estrenàvem, potser, crec que estrenàvem el carro de 7 bocois, també cedit per un soci de l'entitat, carro fabricat aquí a Valls, i bueno, va ser una notícia de rebombori mundial, perquè va tindre un petit incident, no hi va haver cap ferit ni d'això, però el que sí que va ser és molt aparatós, a baix els tombs de l'Ajuntament. I bueno, era un carro de, si no m'equivoco, 11 metres de llarg, que bueno, més dos cavalls o tres que hi devien anar enganxats al davant, i els que heu estat a la plaça del Blat, als tombs de l'Ajuntament, doncs us podeu imaginar la trajectòria que ha de fer el carro, o sigui, la maniobra que ha de fer el carro per poder passar per allà. A partir d'aquell dia, la festa dels Tres Tombs de Valls, doncs, tot i aquest incident, encara va agafar un caire més significatiu o amb emoció aquell tram, no?, perquè encara donava molt més, va ser un d'això de més arribada, no?, de gent a voler veure l'espectacle que es viu en aquesta plaça aquest dia, no? Ja pensa que lloguem una 30 o 35 cavalls que de fora d'aquí, de Catalunya, que inclús venen del Castelló i del País Valencià, i gent amb cotxes particulars pugen, que allí baix hi ha una gran afició al cavall, pugen aquí a Valls només per veure el tram dels tombs de l'Ajuntament, que donades les circumstàncies de carro de 4 bocois, que també deu fer uns 10 metres, carro de 3 bocois, carro gran de traginers, carro petit, són peces que passar per aquests carrers ha de tindre un gran domini, i bueno, l'espectacularitat del tram s'ho val.
Clar, això t'anava a dir, parlàvem d'aquesta col·lecció que té la Ciutat de Sant Antoni, però segurament l'altre element que fa aquests Tres Tombs especials és aquest recorregut, sobretot la part que fa pel centre històric de Valls.
Sí, sí, bueno, altres ciutats, no?, també poden tindre recorreguts més complexes o més d'això, però bueno, aquí a Valls el dia que els toms de l'Ajuntament no siguin part dels tres toms, doncs bueno, crec que serà el moment en què passaran a ser uns tres toms com qualsevol altres, no?
La festa dels Tres Toms, evidentment, es manté més o menys inalterable, no?, amb els anys, però sí que hi ha diverses activitats paral·leles que organitzeu també des de la ciutat de Sant Antoni al voltant d'aquesta celebració. Quines activitats feu, a més, enguany?
Bueno, nosaltres comencem l'any amb els Tres Toms de Valls. El dissabte, el dia abans dels Tres Toms, que els Tres Toms de Valls sempre són el diumenge abans de Sant Antoni, que Sant Antoni és el 17 de gener. Hi ha setmanes que ens n'anem més en van o més enrere. Enguany hem tingut una setmana de Coll de Reis, s'agraeix per festes, per organització i per tot. I bueno, el dissabte abans fem una cercavila amb uns quants cavalls i genets, i per donar la benvinguda i per anunciar que l'endemà és el dia de la festa, celebrem els Tres Toms i llavors, doncs, bueno, ocasionalment, doncs, anem a fer alguna sortida en alguna altra festa i llavors ja passada la temporada de Tres Toms, participem a la trobada. La trobada és la festa que engloba totes les associacions de Catalunya que celebren els Tres Toms. Pels volts de l'1 de maig se celebra una trobada en diferents poblacions que s'han anat celebrant ja al llarg d'uns 15 anys o 18, ja no ho sé. I bueno, llavors, de cara a la Fira Agost també fem actes, fem una cercavila amb carros molt més petits i una afluència de gent molt més petita, el concurs d'arrossegament, l'espectacle equestre, i llavors dos cops l'any també, un coincideix amb el Fira Agost, l'altre pel Mercat de Nadal, fem un mercat de tracte. Representar, doncs, bueno, com antigament es feien els mercats d'intercanvi i, bueno, i utillatge. I ho fem a la plaça del Portal Nou i, bueno, gent també de la província tomba i ve a mirar i pregunta i, bueno, sempre és un bon moment per fer algun canvi d'animal o algun tracte, que era el que com es feia antigament i, bueno, és una manera de rememorar-ho també.
No sé si els Tres Toms d'enguany presenten alguna novetat.
Bueno, l'entitat també ha tingut molts alts i baixos. Ara havíem tingut uns anyets que la cosa havia fluixat una miqueta. Enguany hem intentat recuperar el del dinar de germanor i, bueno, serem sobre una cinquantena, una seixantena. Hi havia hagut anys que havíem sigut 200 o 300 persones. Val a dir que també molts participants es quedaven, però bueno, cada vegada tot això hi ha una feina més darrere de tot, tant el dia a dia com a preparar per sortir la festa, gent que ve de València i de Castelló, abans es quedaven a dinar i ja eren molts, i bueno, la gent avui quan acaba la festa el que li vol és carregar trastos i marxar cap a casa, que l'endemà s'ha d'anar a treballar. I també per poder assistir aquí ja porten dos o tres dies de feina intensa.
I un dels altres aspectes interessants enguany és que heu contractat un dissenyador, no?, per fer la imatge gràfica d'aquests Tres Toms.
Correcte. Enguany, ja et dic, com també hem fet el cartell amb un il·lustrador tarragoní que es diu Octavi, i bueno, aquest noi ja havia fet alguna altra cosa, per algun altre cartell, i havia fet alguna d'això, i bueno, ens va agradar molt la idea, i també era manera de canviar una miqueta l'estil que sempre s'havia fet en fotografia i així, i bueno, enguany ho hem fet per provar, i la veritat és que és un cartell molt familiar, molt amè, i la idea ens ha agradat molt. Esperem que tingui el seu ressò.
Pels Tres Toms d'aquest diumenge, a quina hora comencen i més o menys quants cavalls i quants carruatges hi podrem veure?
A dos quarts de 12 donem el tret de sortida des de l'avinguda Francesc Gomà i Ferran, al barri del Fornàs, diguéssim, i donem ja el tret de sortida per donar l'inici dels Tres Toms, entrant ja pel carrer de la Font de la Manxa i Jaume Huguet, que seria tot el primer tom. I llavors el moment àlgid, doncs ja et dic, és per allà a dos quarts de dues, quan passem pels toms de l'Ajuntament.
Et preguntava també quants cavalls, quants carruatges hi podríem veure.
Enguany esperem tindre una assistència d'unes 300 cavalleries, i entre el que ens col·laboren amb l'entitat i venen a participar i el que ens han bellugat nosaltres, doncs esperem que hi hagi una seixantena de carros bons, ben bons.
Ja per acabar, segurament el moment que tothom recomana veure són aquests tombs de l'Ajuntament, però si n'haguessis de triar un altre de tot el recorregut dels tres tombs, amb quin et quedaries?
Uf, en un altre moment de tots els tres tombs. Bueno, doncs, altres anys, jo avui en tinc 36, altres anys el meu moment era aquest, però enguany que he estat a l'organització i veig la feina que això costa i el dia a dia, crec que un altre moment és quan el carro gros de traginers entra dins els magatzems i es tanca la porta.
Segurament serà un moment que veurà molt poca gent, però sí, que evidentment serà molt especial.
Emotiu per nosaltres, sí.
Marc Buque, de la ciutat de Sant Antoni de Valls, moltes gràcies per haver-nos atès i que vagin molt bé aquests tres tombs, els primers de la temporada aquí al Camp de Tarragona.
Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi.
Era Sant Antoni, interpretada pel grup Tramudança, en el disc 25, que van treure ara ja farà uns quants anys, i és que aquest Sant Antoni segurament és la banda sonora de la majoria de celebracions en honor a Sant Antoni a les Illes Balears, però aquí al territori també tenim moltes festes dedicades a Sant Antoni i tot seguit les repassem. Com dèiem, la setmana vinent és Sant Antoni i Vimbodí celebra la seva festa major d'hivern. Entre els actes més destacats, el mateix dimecres, dia de Sant Antoni, dia 17, a les 12 del migdia hi haurà l'ofici solemne i la posterior benedicció d'animals. Després hi haurà la festa del soci del casal d'avis i a la tarda cinema. A Vilaseca també engeguen els actes en honor a Sant Antoni. Així el tret de sortida el donarà el pregó de l'abat de Poblet, Octavi Vilà, el dimarts a les 9 del vespre. Dimecres, dia Sant Antoni, l'esdeveniment més important són els Tres Tombs, que sortiran a partir de 1:15 des del carrer de la Riera. Els actes més importants ja seran el cap de setmana vinent amb la Nit de Foc i el tradicional Cos de Sant Antoni. Santa Coloma de Queralt també celebra Sant Antoni aquest dissabte. Així, a 12:15, a casa de l'abanderat Josep Soler, hi haurà la trobada de tots els nens i nenes de la vila amb la cobla Manresa. A les 12 hi haurà l'ofici solemne i després la benedicció dels animals i els tradicionals Tres Tombs. En acabar, refresc popular a la mateixa plaça i dinar dels traginers. A la tarda, concert a 6:15 i a la nit, a les 12, ball de gala amb l'orquestra Venus. I deixant Sant Antoni, l'actualitat de cultura popular no s'acaba, i és que la ciutat de Reus acomiada la capitalitat de la cultura catalana amb dos espectacles. Avui es farà l'acte més institucional, dirigit per Francesc Serro, que inclourà una petita síntesi del que ha suposat aquest Reus, capital de la cultura catalana 2017. També es donarà el relleu de la capitalitat cultural catalana a Manresa. A continuació tindrà lloc l'espectacle musical Dos segles d'esplendor, del Teatre de les Comèdies. L'acte serà a les 9 de la nit al Teatre Fortuny i l'entrada serà gratuïta. Demà dissabte, 13 de gener, a les 7, a la plaça Mercadal. La plaça Mercadal serà l'escenari de l'últim adéu a la programació cultural del 2017 amb un acte festiu de carrer, ple de llum, focs artificials i música. La ciutadania tindrà l'oportunitat d'escoltar música en directe i veure una projecció d'imatges i vídeos de tot el recorregut cultural de Reus durant aquest 2017.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Morins els enterraran. Flor de liri, liri, flor de liri.
Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Recordeu que podeu recuperar aquest i tots els programes a la web de l'Espluga FM Ràdio, www.esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta Jordi Robert. Ens n'anirem amb una cançó de Sant Antoni, com no podia ser d'altra manera, una cançó que porta per títol El carrer de Sant Antoni, del grup Corrandes són Corrandes i del disc Lligadetes amb un fil. Que passeu una molt bona setmana i una molt bona festa de Sant Antoni. Salut i festa!
Paraules que s'endú el vent.